Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts una setmana més, un dissabte més al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de Manel Manchón, de Crònica Global. Bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
Al Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Al Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda, gràcies.
També aquesta setmana tenim un convidat especial, un analista especial, és el Quique Iglesias. Bona tarda, Quique.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ell és el que més i millor coneix el Real Club Esportiu Espanyol, a la cadena Copia Catalunya i Andorra, i jo crec que a nivell de tota Catalunya ets un dels periodistes que més sempre hi dona la clau quan hem de parlar de l'Espanyol, veritat?
Aquí en aquesta taula
no n'hi ha
una altra. No?
No n'hi ha una altra. Molt bé, i per què hi ha el Quique Iglesias avui a nosaltres? Doncs perquè el convidat d'avui al Converses és una persona vinculada al Real Club Esportiu Espanyol de Barcelona, és el senyor Roger Guas, que és el director general corporatiu d'aquesta entitat. Senyor Guas, bona tarda, benvingut.
Bona tarda i moltes gràcies per la invitació.
Molt bé, doncs aviam, amb vostè parlarem de futbol, parlarem de com s'ha de gestionar un club de futbol, però abans que res, els oients de la cadena Copa Catalunya i Andorra el coneixen a vostè per una anterior faceta, que era la de director general del Liceu, no? I fa un any tot just, crec que va ser el febrer o el març de l'any passat, veritat?
Sí.
Va fer el salt, va deixar el Liceu i se'n va anar, doncs això, al Real Club Esportiu Espanyol de Barcelona. Escolti, qui i com va convèncer per fer aquest salt? De l'òpera al futbol.
Difícil, no? És a dir, jo creia que el Liceu l'havíem encaminat molt bé, amb tot un equip de gent que està treballant allà, i genial, jo crec que això anava molt bé. I el que vaig decidir, em van proposar un projecte, que era el projecte de l'Espanyol de Barcelona, i sempre vaig dir des de fa uns anys que intentava fer projectes que tinguessin una visió d'èxit col·lectiu, l'Espanyol ho tenia, i un projecte per a Barcelona. Jo crec que o és un dels objectius que tenim, que l'Espanyol de Barcelona sigui, doncs, un equip de referència a Barcelona, i que per tant quan un viatja a Londres i sap que pot veure futbol cada cap de setmana i bon futbol, nosaltres el que volem és que Barcelona pugui oferir com a ciutat cosmopolita futbol cada cap de setmana, i l'Espanyol està molt ben posicionat per fer-ho, i per tant tenim un projecte il·lusionant, d'èxit col·lectiu, i tot això va ser el que em va fer decidir anar a l'Espanyol a fer aquest projecte il·lusionant amb tots els pericurs i periques, i aquí estem.
Escolti una cosa, vostè quan va arribar al Liceu va trobar la institució en una situació complicada, delicada, la van poder reflotar. L'Espanyol, com se l'ha trobat vostè? Amb quin projecte ha començat a treballar des de fa un any, i en quin punt es troba ara aquest projecte que vostè va arribar doncs, al Cornellà al Prat amb aquesta idea al cap?
Jo crec que hi ha un abans i un després amb la compra del club per part del president Chen, que té, doncs, des de la compra fins ara o fins fa 8 o 9 mesos, una primera etapa que era una etapa de coneixement, per tant, de l'equip nou gestor, que hi ha un canvi amb la meva incorporació. És un club amb un potencial enorme de cantera, és un club amb una afició diferent, i jo crec que aquest és un valor, un club que té uns treballadors molt, 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 molt implicats, i que per tant això és un valor que també té el club i que s'ha d'explotar, és a dir, el tenir tot un equip de gent que hem de millorar molt, segurament sí, i ells també estan d'acord amb això, però que al mateix temps estan compromès amb un projecte des d'un punt de vista emocional, i hi haurà gent doncs que mica en mica també incorporacions noves que estem fent, doncs aviat tots amb aquest compromís.
Clar, passar del Liceu a l'Espanyol és un salt, jo crec que aviam, important, no? Però jo no sé si al Liceu hi havia tant o més o menys sentiment que el que pot ser o el que representa un club de futbol com és l'Espanyol de Barcelona.
Res és,
com es gestiona els sentiments d'un club de futbol?
Res és comparable, i qualsevol comparació jo no la vull fer, però quan gestiones emocions, aquest tipus d'activitat, jo no li vull dir negoci, perquè si no el que és aficionat al Liceu o aficionat a l'Espanyol de Barcelona, doncs no li agrada sentir aquesta paraula, i jo ho entenc perfectament. Jugues en què la part del davant has de gestionar les emocions, i aquestes emocions tan millor les gestiones quan la part del darrere, la gestió pròpiament dita, funciona millor. Si quan estàvem al Liceu i estava en un moment crític i no hi havia diners, es tenien de suspendre òperes i era una realitat, i l'aficionat a l'òpera s'enfadava i es molestava i creia que el Liceu no tenia la categoria que tenia de tenir i el seu posicionament a Europa. Quan tu no tens diners per endeutament, etc, i no pots fitxar bé o no pots desenvolupar bé la cantera, etc, 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 el sentiment és que l'Espanyol de Barcelona no està ben posicionat, m'enfado, no hi vaig, no estic a Europa. Per tant, la part frontal del negoci, que són les emocions, has de saber-les gestionar, i la part del darrere, molta gestió, molta professionalitat, i que pugui ajudar que això funcioni.
És un projecte, doncs, a llarg termini que vostè proposa per l'Espanyol de Barcelona.
Clar, sense dubte, aquest és el gran repte.
Passa que el seguidor de futbol sempre vol resultats ja.
És a dir, el futbol és molt a curt termini, però al mateix temps es necessita el mig i llarg termini, perquè els resultats de moltes coses vindran a mig i llarg termini. Hem de saber funcionar. Jo sempre dic, ara, més que plans estratègics o alguna cosa així, parlo de llums curtes i de llums llargues. Els que anem al darrere hem d'intentar que les llums curtes tothom les vegi i que tots compromesos, però al mateix temps, de tant en quant, hem de posar les llums llargues per saber on volem anar. El del davant de la caravana, si no posa les llums llargues, la malament. Gent no sap com va i anem malament.
Molt bé, obrim ja micròfons a la resta de companys del programa d'avui. Qui vulgui començar a preguntar al senyor Guasca, endavant. Marcos i Valero, vinga.
Sí, em fixava en les seves primeres paraules com insistia en el tema de l'Espanyol de Barcelona, i li volia preguntar precisament pel tema de la identitat de l'Espanyol. L'Espanyol, com li agradaria que es reivindiqués, o quina li agradaria que fos la identitat de l'Espanyol? Un club de Barcelona, un club català, un club espanyol?
A l'Espanyol de Barcelona no s'ha de reivindicar. Uh-huh. L'Espanyol de Barcelona és... El seu escut posa Espanyol de Barcelona. Neix com a Espanyol de Barcelona. Neix en una situació diferent, on es reivindica tota una sèrie d'estudiants, neix a la universitat i neix amb els colors del pendó de Roger de Llúria. És a dir,
més català,
no pot ser. Arrelat al territori, anem a la part de l'Alt Empordà, a moltes penyes, a la part de Blanes, a la part de Tarragona, Riu de Canyes, Lleida, a Mollerussa, a tot arreu hi ha sentiment perico. Per tant, el que ha de fer l'Espanyol de Barcelona és tornar a fonamentar el seu posicionament a Barcelona com ciutat d'atracció cosmopolita, com cultural, etc, perquè l'esport és cultura, i per tant situar-se aquí i tornar a fer les coses bé. Jo crec que tenim terreny per endavant per fer-ho bé.
Sí, hi ha una qüestió que a mi m'agradaria preguntar-li, perquè en paral·lel al seu ingrés en l'Espanyol com a directiu s'ha produït una pujada dels abonaments que ha tingut una causa d'efecte d'una baixada de socis. M'agradaria que expliqués per què ha fet aquesta pujada d'abonaments, i després com gestiona. Des del punt de vista professional, vostè té una gran experiència de gestió corporativa, com es gestiona el que per molts socis continua sent un club, encara que no siguin els propietaris, no? Jo recordo, per exemple, l'assemblea de compromissaris del Barça, perdó per treure-li el dimoni, van 800, però a les de l'Espanyol 3.000 o 2.000, vull dir, és força, força diferent, no? Perdó per fer-li dues preguntes en una.
Sí, no, encantat. La primera pregunta potser ens estendria molt i molta estona, però hi ha moltes raons. Durant 10 anys els abonaments no s'havien tocat, no només no s'havien tocat, sinó que havien baixat, i aquesta és una realitat. S'havien fet campanyes de baixar el preu de l'abonament, i el resultat és que cada any es perden 1.800 abonats. Aquesta és una realitat numèrica i que per tant hem de conviure amb ella. Per tant, hem de canviar aquesta tendència. Per canviar aquesta tendència hem de fer coses diferents, perquè si seguim fent les coses igual, el resultat ja sabem quin és. L'any que ve tornem a perdre 1.800. Per tant, hem de parar aquesta sangria, hem de recuperar l'il·lusió i per fer polítiques diferents, fer coses diferents, apropament als infants diferents, apropament als, a la gent gran diferent, i per tot això teníem de fer una cosa més equitativa, perquè hi havia moltes coses que jo ara no explicaré, que responia més a voluntats personals que no a, a una gestió professionalitzada. Per tant, arreglar això, posar-nos a vermells un cop, aixeco la mà dient que no vaig saber transmetre i accepto el 100% de la responsabilitat el per què ho feia. Vaig dir que aquest any faríem una revisió de tot el que fèiem, és un projecte de 2-3 anys, tot això dels abonaments, i en mica la gent anirà veient com tindrà els seus beneficis o com, és a dir, jo vull dir, i, és a dir, quan un soci porta 75 anys és normal que segueixi pagant el seu abonament o la fidelitat a l'Espanyol, hem de buscar fórmules per... Doncs tot això és el que tenim a la coctelera, el que estem estudiant amb el nou director de màrqueting i comercial, i aquí és on podrem donar resultats mica en mica, que la gent confiï que ho farem bé.
Fidelitzar el soci més i l'abonat més fidel, doncs.
Sí, sí, eh? En un món on la gent va a pagar per ús, ens trobem en l'anacronisme de l'abonament, és a dir, que ningú s'enganyi, si anem a altres associacions en el sector de l'automoció o el sector del gimnàs, és a dir, la gent està pagant cada cop més per ús, i per tant l'abonament clàssic
de tota la vida
l'has de fidelitzar molt, i veurem com ho fem, però també li hem de donar uns aires diferents perquè tingui aquesta flexibilitat, i això és el que haurem de veure en aquest món que canvia tan ràpidament com ho fem.
Manel. Sí, jo li volia preguntar, senyor Guasc, si clar, si vostè en realitat el que intenta és fer una gestió que pugui partir d'una idea que s'està també portant altres indrets a Europa, que és importar d'alguna forma el sentit que tenen els americans de l'espectacle, dels equips esportius, de deixar de... Evidentment, un té uns colors determinats en el món de l'esport, és evident, però anar una mica més enllà i intentar demostrar que pot haver un segon equip a la ciutat de Barcelona que sigui, que forma part de la millor lliga del món, com diuen que és la Lliga Espanyola, no? Quan es fan aquestes reflexions sempre es diu que en el món del futbol això és impossible, perquè l'equip i el sentiment, que pots canviar de dona, de feina, però no pots canviar mai de club, no? I intenta anar cap a aquesta direcció, i si ho fa, clar, voldria dir que està en contra d'aquesta idea, que no es pot canviar d'equip, però com es pot transcendir aquesta idea de anem cada diumenge a veure un espectacle, a disfrutar, al marge de si un és d'un equip o d'un altre, buscar també els estrangers de Barcelona, que n'hi ha molts, cada vegada més. Com es fa aquesta feina?
Aquí hauríem d'anar veient per què jo sóc d'un equip, i paral·lelament, si a part de ser un equip m'agrada el futbol o no m'agrada el futbol. Si jo sóc barceloní i em diuen que demà haig de viure a Múnich i m'agrada el futbol, jo aniré a veure futbol a Múnich, i aniré al club que més, deixi-m'ho dir així d'aquesta manera, més simpàtic, més m'agafa, més... L'Espanyol ha de fer això, l'Espanyol ha de ser atractiu. L'Espanyol ha de ser atractiu per gent que ve a Barcelona a treballar, per exemple, el 22 arroba, i que ve d'Alemanya a treballar el 22 arroba i li agrada el futbol, i vol anar al futbol 1, 2, 10 cops a l'any, i dir, jo allà em sento bé, és una comunitat que m'atrau, em sento dins de la comunitat, per tant, i fa un bon futbol, fa un futbol atractiu. Per tant, aquí hi hem de treballar, no només a la part social, sinó a la part esportiva, sens dubte. Però, a més, si jo logro... Nosaltres tenim una eina de màrqueting que hem d'explotar molt. Ja ens agradaria tenir un camp amb 40.000 socis i no hem de renunciar a això, però la realitat és la que tenim. Per tant, em sobren moltes entrades. Jo aquestes entrades les puc utilitzar com a eina de màrqueting. Jo puc fer apropar escoles, aquestes escoles i pares que poden venir al cap de setmana, jo el que haig de fer, estem en un projecte on els nens vinguin a l'estadi, on participin, on hagin activitats interactives amb els nens. Per tant, si jo després els hi torno a regalar una entrada, aquest nen li dirà al pare, escolta'm, o a la mare, escolta'm, vull anar-hi, o aquesta nena, vull anar-hi. Per tant, com fem atractiu l'espanyol amb el futbol masculí, el futbol femení, com ho treballem tot això, i a vegades el anar a tenir una experiència a un moment determinat, als 8, 9 anys, 10 anys, fa que tu puguis trencar la saga familiar de ser d'un equip per ser d'un altre, perquè et sents bé, perquè et sents acollit. Això és el que hem de fer. Avui dia, el tenir els 7 cognoms d'un club ja no és condició sine qua non per ser d'aquest club. Em puc tenir 4 d'un altre o 4 d'un altre i jo sé i sentir-me bé. És a dir, jo estic intentant perseguir que la gent que és de l'Espanyol, que la gent que vol ser de l'Espanyol, la gent que s'apropa de l'Espanyol, ho fan perquè volen. I això és el que estem treballant.
Aquí què? Aviam.
Tan bones preguntes, no sé què preguntar jo ara.
Segur, jo més el dia a dia. Segur que en tens una de millor.
Jo li preguntaria si fitxarem al mes de gener.
Tu el gràcies.
I qui sortirà i qui arribarà.
Clar, això...
Aquest mes, sí, vols dir?
Si jo li digués tot això, en aquest moment potser es trencarien totes les relacions o vindrien altres equips importants a prendre'ns la gent que volem fitxar.
Hi haurà moviments.
O potser... Això es veurà en el moment que l'àrea esportiva decideixi què ha d'haver-hi, què no ha d'haver-hi, però jo en aquest moment tinc la informació que tinc, i la informació que tinc és que es treballa amb tots els aspectes, estem preparats per qualsevol sortida, estem preparats per qualsevol entrada, i és el que estem fent.
La situació econòmica del senyor Chen amb el govern xinès, és a dir, les imposicions del govern xinès, continuen sent tan estrictes en el tema de la inversió que es pot fer fora del territori xinès i no hi ha visos,
sí,
de mejora?
Sí, el que vull clarificar una cosa, no és les condicions del govern xinès amb el senyor Chen.
No, amb tots.
És a dir, tots els inversors. Hem vist com Wanda surt de l'accionariat de l'Atlètic de Madrid... i només es deixa fer esponsorització, és a dir, l'Espanyol està donant beneficis, per tant la inversió està controlada, el govern xinès posa tota una sèrie de normes perquè estava sortint molt diner i no veu clar que aquesta sortida de diner sigui rentable, com així ha estat en molts equips de futbol, i el govern xinès doncs és més intervencionista que no el govern espanyol, diguem-ho així, i per tant posa una sèrie de normes. Aquestes normes ens han afectat amb una ampliació de capital que s'anava a fer i no s'ha pogut realitzar, i esperar que el govern xinès el 2019 obri una mica la porta i per tant puguem tenir uns canvis amb aquesta visió.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE de Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Marcos Pardeiro, Juan Carlos Valero, Manuel Manchón, Quique Iglesias. El convidat d'avui, el senyor Ramon Guas, que és el director general corporatiu del Real Club Esportiu Espanyol de Barcelona. Roger Guas, que és el director general corporatiu del Real Club Esportiu Espanyol de Barcelona. Parlava vostè abans, hem parlat molt de futbol, podríem dir de primera divisió, de la Lliga Santander, però també ha apuntat a d'altres flancs, el futbol femení, per exemple. També és un valor a tenir en compte dins de l'entitat, no? Però...
És un gran valor per moltes raons. És a dir, nosaltres seguirem apostant pel futbol femení, això anirà creixent, és una de les línies estratègiques que tenim en el nostre futbol base i futbol professional, però és que a més comptem amb un equip femení d'una entrega impressionant, que tenint el pressupost que tenim, doncs el diumenge passat empatava amb el segon de la Lliga, per tant s'entreguen, i tot això ha de tenir recompensa, i per tant seguirem treballant el futbol femení. No només seguirem treballant el futbol femení, sinó que ja ho puc anunciar, estem treballant, no crec que anem enrere, el partit del 20 o 21 d'abril, i per tant amb la celebració de Sant Jordi, un partit molt interessant, Espanyol de Barcelona, Atlètic de Madrid. El farem en l'estadi de Cornellà, serà de portes obertes, la intenció serà doncs fer, si omplíssim els 40.000 seria genial, perquè seria un recolzament a aquest nou futbol, a aquest futbol femení.
Tot un èxit,
si som 5.000, perfecte, si som 10.000, perfecte, la intenció és portar quanta més gent millor, intentarem fer una festa, hi haurà activitats molt al voltant de l'estadi, doncs, si la lliga professional masculina ens deixa, doncs intentarem també fer signatures de jugadors, si no, doncs aquell dia no podrà ser.
Tota una gran festa, aviam.
Exactament,
no?
I per premiar també l'equip femení començarà a treballar a l'estadi, que cosa que fins ara no feia, amb una sèrie d'entrenaments a l'estadi perquè s'habituïn a jugar a l'estadi en lloc de Dani Harke. Per tant, seguirem apostant com seguim apostant per la cantera, etc.
Valero.
Sí, jo, si em permet, les dones periques van guanyar el Barça.
Van quedar 0-0.
Bueno, 0-0. Van empatar.
Va ser més que...
Quasi les guanyen. Quasi les guanyen, Valero.
Cal recordar que el pressupost de l'equip femení del Barça és de 2 milions d'euros. Jo no sé quin pressupost deu tenir l'equip femení de l'Espanyol.
No entrem en comparacions. Anem a treballar a pujar-lo.
Okay.
Okay, jo volia preguntar-li que l'experiència que vostè vol crear de que hi hagi futbol a Barcelona, no només quan juga el Barça, sinó totes les setmanes, no? I per tothom, clar, arriba a ser una mica una experiència desagradable quan t'hi trobes una mica el col·lapse, no? Que en els voltants de l'estadi allà a Cornellà es forma cada dia de partit. Tinc entès que aquesta setmana ha tingut vostè una reunió que es podria dir que és el començament de la solució dels accessos a l'estadi els dies de partit. És així?
No és que sigui el començament. El començament més o menys comença, que dic jo, el mes de juny, quan l'Espanyol crea un grup de treball amb una sèrie d'experts en mobilitat. Portem tota una sèrie de reunions, de recerca, de molts estudis en els dies que tenim futbol, partits amb més afluència, menys afluència. Hem fet reunions ja amb l'Ajuntament que ens envolten, amb associacions de veïns, hem fet reunions, com no, amb l'àrea metropolitana de Barcelona, amb l'autoritat, i per buscar solucions, aquestes solucions, algunes el club haurà d'assumir el cost, a vegades no som conscients, però posar tota una sèrie de llançaderes que volem posar, doncs costaran uns 15.000 euros per partit, però volem parlar amb els ajuntaments i les policies municipals perquè poder tenir més recursos, que potser també haurem d'assumir part del cost, en què per l'evacuació ràpida, no és el mateix tenir un agent municipal a toc de pito i amb aquelles llums que porten que no hi són, és a dir, està demostrat que el trànsit flueix molt més. Estem parlant amb l'àrea metropolitana perquè buscar llocs on es pugui aparcar millor, estem parlant amb Foment per intentar adequar tota la part del litoral, diguem-li nosaltres, que és de Foment, perquè pensi que tenim Ajuntament del Prat, Ajuntament de Cornellà, Ajuntament d'Hospitalet, Foment, Generalitat de Catalunya,
quin perill,
i Ajuntament de Barcelona.
Una parada del tramvia no. És que clar, està al costat,
hi ha per exemple accions que podrem fer a curt i altres a mig i altres a llarg. Per exemple, estem amb tram baix, ens agradaria que, però no ens agradaria l'Espanyol, i aquest és el plus que estem fent, estem intentant involucrar tothom, el de l'Esplau, perquè una parada de tram baix al costat de l'Esplau ajuda a l'Esplau, ajuda a tota la part baixa de Cornellà, és a dir, hi ha 20 minuts fins al tramvia caminant en pujada, per tant hi ha moltes solucions que són solucions que són per la societat, no són per l'Espanyol. Aquest grup de treball el que intenta és això, i des del senyor Poveda agrair-li la disponibilitat que ha tingut en buscar solucions.
Valero,
sí, volia preguntar que clar, amb tot el procés també sobiranista que hem viscut aquests anys, si l'Espanyol s'ha vist afectat, sobretot ara també perquè es diu que en certs ambients quan s'està doncs, a prop de l'estadi s'ha polititzat massa, alguns dels aficionats, no? També ha passat en el cas del Barça,
Jo crec que estem en un país que desgraciadament et polititzen, no que polititzis tu, i aquest és el problema. Quan l'essència d'un club es diu Espanyol de Barcelona i vas a buscar l'arrel perquè es diu Espanyol i perquè és de Barcelona, neix a principis d'un segle on no existeix, i el que neix és el sentiment de pertinença en el moment que estàs, i neix l'Espanyol enfront d'un club que es crea per estrangers, i per tant, però que són estudiants de la Universitat de Barcelona, que són gent jove, que són gent que estima Barcelona, com s'ha vist posteriorment, que ha estat format per famílies de Barcelona posteriorment, perquè és un club molt de famílies, però famílies normals, famílies benestants, famílies... Per tant, el seu nom no és polític, i per tant la reivindicació que és un club de futbol i que només volem futbol. I per tant, qui vulgui apropar-se al club amb un objectiu polític s'equivoca. Això no vol dir que el club no respecti totes les opinions, perquè el club el que ha de ser és una casa de concòrdia. Jo ho deia quan estava al Liceu. Al Liceu jo gestionava 4 administracions públiques en un moment molt delicat. Mai va haver-hi problema. Per què? Perquè el que intentàvem és que la concòrdia en la feina, doncs nosaltres som un equip de futbol, ens agrada el futbol, anem allà, cridem el que sigui quan toqui en el partit, i ens en tornem a casa tranquil·lament. Tot l'altre, el club no entrarà i respectarà en qualsevol moment, sempre, sens dubte, es respectin totes les opinions, tots els sentiments, i no es caigui amb al·lusions ni
violència.
Però és evident, si em permeteu, és evident, sí, que jo que vaig als estadis tots els dies, l'intent de crida perquè només la bandera blanquiblava estigui a la grada, de moment no funciona.
Totalment d'acord, i explico.
Però qui explica per què no funciona?
Perquè hi ha molt, és a dir, hi va haver un intent del club amb els diferents col·lectius que conformen, sí, la grada, hi hagués una unió en què només hi hagi banderes blanquiblaves a l'estadi. I això no és així, lamentablement, perquè hi ha de tot, hi ha estelades, hi ha banderes de Catalunya, hi ha banderes espanyoles, hi ha banderes blanquiblaves, i això fa que la confrontació estigui més propera.
Hi hagi mala mar entre uns i altres.
Pugui haver-hi mala mar.
Senyor Iglesias, en primer lloc, la majoria de banderes i bufandes són blanquiblaves.
Fa un moment m'ha dit que estava d'acord amb mi, eh?
Sí, sí, estic d'acord. Però estic d'acord per una senzilla raó. El club va llançar una iniciativa que era el blanquiblau només, i desgraciadament el club en aquell moment només la va recolzar durant un mes, i es va apartar. Això, els de l'àrea social m'ho expliquen molt bé, és seguir la història. Què estem fent nosaltres? En primer lloc, quan jo vaig arribar, no sé si vostè recorda, hi havia un greu problema, sí, amb la grada Canito. Actualment no hi és. Hem recuperat, estem recuperant, estem en un projecte d'intentar doblar amb la grada Canito, amb el seu president, com busquem fórmules, ens reunirem la propera setmana, tenim una reunió. Com volem fer? Volem juntar les dues grades, perquè la Lliga només permet una grada d'animació.
La juvenil que està a dalt.
La juvenil està a dalt, i creiem que hem de buscar la forma d'unir, que han tingut les seves, i per tant això s'ha de fer amb molt de silenci, molta cura, en reunions que són més quasi de cafè, de parlar, d'entendre què està passant. El cert és que els problemes que teníem fa 9 mesos, a dia d'avui, part han desaparegut. Que desgraciadament una situació política externa fa doncs que algú vulgui reivindicar en contra de, en lloc de pensar en l'Espanyol. Nosaltres seguirem. El que no volem fer és, ens hem sentat ja amb diverses col·lectius de tots els colors per dir un altre cop blanc i blau, i ho farem, però quan ho fem apretarem l'accelerador i anirem a totes, perquè volem l'èxit.
No sembla una contradicció in terminis ser independentista i perico? Perquè clar, jo no m'hi veig, no, un independentista cridant Espanyol, Espanyol, no sé, no m'hi veig.
Aquesta és la gràcia de l'Espanyol, perquè qui és de l'Espanyol desvincula totalment aquestes dues coses. Qui té el sentiment perico, escolti, cariño hace el roce. Jo que em sento bastant de l'Espanyol a dia d'avui, que sóc abonat, no veig en el seu nom cap problema de catalanitat. Al contrari, hi ha gent independentista, hi ha gent no independentista, hi ha gent apolítica, hi ha gent anarquista, hi ha gent... És igual. Lo important és que nosaltres el que volem és que la gent quan arribi s'ho passi bé, hi hagi un sentiment comú de comunitat, que aquesta... Nosaltres hem de passar d'un grup de famílies a un grup d'una gran família. Aquest és el gran repte que té l'Espanyol, perquè la societat és molt diversa i aquest és el repte que hem de treballar.
Marcos.
Li volia preguntar si consideraria convenient, bueno, més que convenient, a vostè li agradaria que l'estadi de Cornellà al Prat acollís un partit de la selecció espanyola?
Jo no tinc personalment cap problema, això ho ha de decidir el Consell. Em sembla que el futbol és futbol. La selecció espanyola juga des del Piqué fins fa poc, Mario Hermoso, que juga amb nosaltres. No ens limitem perquè estem tornant a polititzar una cosa, que el que hem de fer és que el camp sigui una casa de concòrdia i que la gent entengui que la nostra societat és plural, diversa, i que el futbol és futbol, l'art és art, i que veure jugadors d'una qualitat brutal jugant al camp, tant de bo, perquè a més posaria el camp de l'Espanyol de Barcelona en el mapa, es retransmitiria per tot el món. Això faria que certes empreses volguessin posar o s'apropessin més ràpidament a posar el naming. Per tant, tindríem més diners, per tant, podríem fitxar, per tant, podríem fer moltes més coses que la imatge. Jo he dit que no tinc cap problema, ho he dit, que és un problema de Consell. També entenc que a vegades hi ha decisions que a vegades no són oportunes en funció de l'entorn que hi ha, i també respecto qui pren aquestes decisions, que és la Federació Espanyola de Futbol, juntament amb la Lliga, que fa aquestes decisions.
Escolti, porta un any ja al capdavant de l'Espanyol com a director general corporatiu. Pel que he entès de les seues paraules fins ara, vostè s'ha sacsejat tot l'interior de l'Espanyol. Això, com ho ha entès els seus companys de junta, l'afició? Se sent recolzat, se sent estimat, se sent valorat pel que està fent fins ara? Perquè clar, remoure tot això amb les idees que té i els projectes que porta endavant, a vegades pot trontollar amb l'establishment.
Sens dubte, quan fas canvis, clar, que a vegades els canvis t'equivoques i a vegades els encertes, però jo ho he dit abans, és a dir, si seguim fent les coses igual, el resultat ja sabem quin és, per tant hem de canviar o sí, si volem millorar. Costa a vegades, no? Ha d'haver-hi molta didàctica i les coses a vegades no es fan d'avui per demà, no és això es fa perquè jo vull, sinó arribar a la ciutat dels somnis, que crec
va ser
que...
complicat això?
Va ser complicat perquè el club no, molta gent del club no estava acostumada o havia estat acostumada a que certes coses no es podia gastar.
La ciutat dels somnis, perquè ens escolti que no ho conegui, sí. És l'antic festival de la infància que es feia.
Exactament, la ciutat de la infància, no?
Va, és que reconèixer que aquest Nadal ha estat un èxit, la participació de l'Espanyol en aquest...
Per això, que estava explicant el
exactament, per tant, pensar en gran, si penses en gran, et pots quedar petit, sí, però si penses petit, no t'equivoquis, seràs petit sempre.
Tinc una curiositat... El mes de juny l'Espanyol organitza, bueno, no, Cornellà al Prat rep a Alejandro Sanz en un gran concert que complirà les graderies de l'estadi. En el seu dia l'Espanyol es va picar els dits i molt fort fent un concert de Black Eyed Peas que l'Espanyol va exercir de productor i va perdre un dineral. L'Espanyol en aquest cas és simplement lloga l'estadi?
Sí, no només lloguem, sinó que hi ha la garantia de 300.000 euros pel canvi de gespa. És a dir, no.
És a dir, el
concert no es fa si no posen els avals pertinent. Clar, és a dir, després la gespa veurà si s'ha de canviar o no. És a dir, a vegades no fa falta, perquè tenim una gespa nova que és híbrida, que és molt diferent, és tot un món això de la gespa. Ho fem, no farem de productors. Zapatero a tus zapatos, em van ensenyar a patir.
Es va fer de productor l'Espanyol.
Bueno, però els experiments a casa teva i en Gasosa. Jo això m'ho ensenya molta gent, jo que sóc del món químic, o d'enginyeria química, els experiments en Gasosa i casa teva. El nostre és formar jugadors, fer futbol i fer-ho bé. Hi ha coses que nosaltres no en sabem. Per exemple, ara hem fet una transformació de la botiga, l'hem ampliat. Què hem anat a buscar? Especialistes en botiga. Què estem fent per la transformació del camp? Especialistes amb la transformació del camp. Què estem fent amb comunicació? Especialistes en comunicació. Jo el que necessito és tenir un gran director de comunicació al costat, una persona sènior, una persona que sàpiga, una persona que sàpiga gestió de crisis, etc. Però el desenvolupament ho fem amb gent que està al costat del client, al costat del públic, que sàpiga, que toca diferents sectors. Això és el que fem. Per tant, quan fem concerts, el que fem, hi ha una productora que ens lloga l'espai i que hi ha uns condicionants.
Ara que es parlava de les botigues, com veurem una botiga de l'Espanyol, no sé, al centre de Barcelona, al Passeig de Gràcia, bé, per exemple, o l'aeroport, o a l'estació de Sants, que són pols de...
El flagship, es diu ara, no?
El flagship. Abans que arribi una flagship, jo crec que és molt important que puguem tenir uns bons corners...
Més superes, manxones, més fes...
que puguem tenir uns bons corners a certs llocs comercials de Barcelona o a l'aeroport de Barcelona. A mi m'agradaria que just a la sortida de l'aeroport de Barcelona pels passatgers poguéssim tenir, i estem estudiant com posar uns grans pòsters perquè quan la gent arriba a Barcelona vegi que hi ha un equip que es diu Espanyol de Barcelona. Fer imatge. Una botiga en un lloc comercial, per exemple a la Rambla, en aquest moment ens estan demanant 27.000 euros al mes de lloguer. Sí, sí. 27.000 euros per 12, només d'això, més el personal. Has de vendre moltes samarretes. Si tu no tens marca, costa. Què hem de fer? Doncs intentar posar samarretes a diferents llocs. Sí, és cert, i sí que aquí hi ha un compromís i que l'estem estudiant, i no només l'estem estudiant, sinó que estem buscant local d'aproximadament 1.000 metres quadrats a Barcelona per fer posar la seu social de l'Espanyol a la ciutat de Barcelona, a un lloc relativament cèntric, on el metro quadrat pugui ser assequible, on volem que la fundació hi pugui estar, on volem que hi hagi una sala d'actes on cada setmana puguin passar dues o tres coses, perquè l'Espanyol sigui viu, perquè estiguem constantment en boca de tothom, que sigui un lloc que es pugui presentar un llibre d'A o un llibre de B, però que la seu sigui l'Espanyol, on els socis puguin anar, etc, i on hi hagin també per vendre samarretes o la roba casual, el que sigui. Això és un projecte que estem fent, estem buscant mica en mica amb una gent especialitzada, i no ho portem nosaltres, també hi ha un soci del club, doncs, que s'ha ofert, que és especialista en això, i per tant aquesta voluntat, i estem molt contents, en el seu moment podrem dir el nom, però estem en aquest procés de treball. És a dir, és cert que l'Espanyol de Barcelona ha de recuperar la seva identitat a Barcelona.
Valero, ara sí.
En aquest sentit, una forma de capitalitzar el club seria la venda dels terrenys de Sant Adrià, d'entrenament. Està en els seus càlculs?
No.
Centralitzar tot a l'estadi?
No estan els càlculs, perquè per arribar a la venda dels terrenys de Sant Adrià hi hauria d'haver-hi tota la reformulació de tota aquella zona, perquè si no allò no té massa valor com per posar un bloc d'edificis allà solitari, allà al mig. Tot el contrari, en aquest moment ja estem amb tres proveïdors que estan presentant ofertes per fer una remodelació profunda de Dani Harke, de la ciutat esportiva, on amb una inversió entre 3 milions d'euros, aproximadament 3-4 milions d'euros, és el pressupost que ens hem posat, i que per tant puguem adequar unes instal·lacions que tenen 18 anys, que estan molt justes, i que per tant aquí volem. Al mateix temps, ho he dit, estem a la recerca de lo que hauria de ser la nova ciutat esportiva per fases de l'Espanyol de Barcelona. Estem parlant, una ciutat esportiva té 8-10 camps, per tant és molt fàcil, això són 10 hectàrees més edificis, 12 hectàrees, necessitem un mínim de 12 hectàrees d'equipament qualificat com a equipament, perquè si no, no la tindrem mai, una requalificació de terrenos. Per tant, aquesta és la il·lusió, la faríem per parts.
Per quina àrea? Per quina zona?
I, doncs, ha d'estar dintre el voltant de Barcelona, sens dubte. Si ho poguéssim tenir 5 hectàrees més al costat de Sant Adrià, ens quedaríem a Sant Adrià, perquè ens sentim molt bé amb el que és la ciutat de Sant Adrià, el seu alcalde, el seu consistori, ens tracta molt bé i per tant allà estem.
Molt bé, Quique, alguna cosa més?
En un temps no molt passat, quan l'Espanyol estava, entre cometes, dirigit, i que la gent m'entengui per pericos d'acord, i que era un altre tipus de gestió, aquí ens entendrem tots, la beligerància màxima de la directiva de l'Espanyol era contra el menosprecio de TV3. D'un temps cap aquí, crec que la relació amb TV3 ha millorat bastant. Com ha de ser la relació de l'Espanyol amb els mitjans públics de Catalunya?
Jo em sembla que quan les coses no hi poses emocionalitat i saps quin és el teu objectiu, que vols, si nosaltres el que ens interessa és estar sortint constantment als mitjans de comunicació, siguin de que siguin, i poder tenir presència i estar a prop del nostre públic, del nostre aficionat, però també de gent que no, i dius, ostres, el que han fet a la ciutat dels somnis, ara ho han passat per TV3, ho han passat per Televisió Espanyola, ostres, aquests, doncs anem amb els nens i t'apropes i tens una experiència. Això és el que ens interessa, que cada dia puguin sortir notícies positives, fer proper l'Espanyol, fer proper l'Espanyol de Barcelona a tothom. Per tant, els que em coneixen del que vaig treballar, doncs amb moltes altres, tothom només parla del Liceu,
del Liceu.
Tinc l'Aliança, tinc xupa-xups, al darrere,
i és molt jove, vostè. No. Al darrere, ja,
El que passa, les patilles enganyen, però ja tinc 52 anys i per tant,
benvingut al club dels 50.
Tinc mili. El que dic és que hem intentat sentar-nos en TV3 i explicar que tenim un projecte i obrir-los la porta i donar continguts, i el mateix a Televisió Espanyola i a La Vanguardia i al Mundo i a l'AS i
a
Pericos Online i a la COPE, és a dir, estar propers, i per estar propers necessitem els mitjans de comunicació, i per tant nosaltres hem de ser amables amb els mitjans de comunicació, i per tant crec que aquest canvi que hi ha en què no són enemics sinó són col·laboradors del nostre objectiu.
Té un futur prometedor l'Espanyol, senyor Guasch?
Sens dubte, és a dir, ho vaig dir al principi, jo només vaig allà on crec que és un projecte d'èxit col·lectiu, i per tant quan me'l van oferir vaig veure que era un projecte d'èxit col·lectiu, estic enamorat del que faig, i jo ja sóc perico d'acord, senyor Iglesias, cregui'm.
I estarà en el top ben aviat l'Espanyol o què? En el top, estarà a dalt.
L'objectiu és estar en aquest top 10.
En quin...
Si anem fent les coses bé...
En quin grau de temps ho situa vostè?
Sempre hem de mirar amunt, i per tant hem de mirar amunt. Això és molt... A vegades estàs, i a vegades hi ha algun club, per exemple, nosaltres el dimecres passat. Doncs estàvem jugant contra el Villarreal, que ho està passant una mica malament en la Lliga, i ha fet unes inversions de 40 milions d'euros aquesta temporada. Per tant, les coses s'han de fer ben fetes, la gent ha de saber que hi ha un moment dolent, etc. Sí. Jo crec que top 10, mira amunt.
Molt bé, doncs amb aquesta idea de mira amunt, doncs acomiadem el senyor Roger Guasch, que és el director general corporatiu del Real Club Esportiu Espanyol de Barcelona, que ha fet molt d'èmfasi durant tot el programa. L'agraïm la seva presència avui aquí, moltíssima sort, i sort el dilluns, perquè el cap de setmana descansen vostès, veritat?
Bueno,
mal dia per jugar a futbol,
Dilluns, bueno, a Donosti sempre ens rep bé, sí, anem amb ambició, un equip entregat, jo crec que portarem bon resultat.
Escolti, cal continuar aquesta línia, es va guanyar el Leganés, es va empatar el Villarreal, i ara cal rematar-lo dilluns a Sant Sebastià. Gràcies, senyor Guasch.
Gràcies a tots vosaltres.
Gràcies també, Quique, fins
a vosaltres, gràcies.
També al Manel Manchón, Juan Carlos Valero, Marcos Pardero. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.
Adéu.